El silenci és molt sorollós. Totes les famílies tenen els seus silencis, però gairebé sempre pensem que l'herba del veí és més verda. Per això, quan veiem algú conegut, amb èxit, ens costa imaginar que la seva vida no ha estat tot un viure entre cotofluixos. Avui ens acompanya la periodista i guionista Natza Ferrer, que acaba de publicar la seva història en forma de novel·la. I així ha donat veu, jo crec, a tota una generació. A l'última vegada que et dic adeu, explica com la Natza, des de petita, va haver de conviure amb l'addicció a l'heroïna del seu germà. I aquest camí està ple de ràbia, d'odi, de tristor, de soledat en primera persona.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone, played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth.
I comencem amb aquesta cançó de Lorde, que justament es diu Sober, que és la paraula de moda, que em fa molta gràcia perquè la fan servir molts actors, sober, sober, sobrietat, se'n parla molt. Ho canta Lorde i la Natza Ferrer ha fet a la seva manera un relat, jo també crec que sobri, de tot allò que va viure, amb cruesa, sense miraments, directe al cor, un acte de generositat del que ara parlem amb ella. Natza Ferrer, com estàs?
Molt contenta de ser aquí, una altra vegada.
Ens fa molta il·lusió que hagis vingut a parlar d'aquest llibre, que jo ara et deia que encara estic que no toco ni quarts ni hores.
Aquest ja t'he vist sí, bastant impactada.
M'ha impressionat molt com ho expliques i tot el viatge que has fet.
Sí. És impressionant. Jo ho considero, vist des de fora i de totes les persones que des de fora se l'han llegit, crec que és impressionant. I és un llibre que busca arribar, d'alguna manera, de la que sigui, però busca arribar, i crec que s'aconsegueix.
Tu ets la protagonista d'aquesta història, que hauries preferit no ser-ho. Tu i la teva relació amb aquest germà heroïnòman que va morir als 45 anys i que va marcar tota la teva vida i la de la teva família, amb aquest relat incòmode, cru, directe, que commou, emociona. Jo, fa uns mesos, et vaig entrevistar també aquí a Les Dones i els Dies i me'n recordo que vam parlar de la família perquè era un programa d'aquests de divendres. I clar, sí que vas dir que ja s'havia mort un germà, però no vas dir res. I ara, quan llegia això, pensava... Què li passava en aquell moment, quan va fer l'entrevista aquí a Les Dones, què li passava per dins? Perquè m'imagino que tu ja estaves escrivint el llibre.
No ho sé, perquè aquest llibre l'he gestat molt mentalment i a l'hora d'escriure no ha estat tan llarg el procés. Ha sigut un procés mental molt més llarg. Jo feia molts anys que el tenia al cap i m'hi posava i no me'n sortia, però no se m'anava del cap. I això m'impedia treballar amb altres coses literàries, diguéssim. I al final vaig posar fil a l'agulla i vaig dir, això ho he de treure ja.
I quin creus que és el cuquet? És a dir, hores de teràpia, pensaments... O sigui, és a dir, alguna cosa que et tornava... Què és la llavor de dir, ara és el moment de publicar-ho? Perquè això no és d'ara, això ja fa molt temps que va passar.
No, s'ajunten moltes coses. Primer, perquè som una generació, les que hem viscut aquesta història en primera persona, això trigues molts anys a refer-te, de la mort d'un germà, trigues molts anys a refer-te de la teva pròpia història. És molta teràpia. Si tens la sort, vas avançant en la vida i aconsegueixes una certa estabilitat emocional, però és molta, molta teràpia, perquè la ràbia que hi ha en el llibre, que ja en parlarem, però la ràbia que hi ha és molta i és durant molts anys, i per tant això s'ha de treballar. Llavors, primer fas un procés tu. Fins que no fas aquest procés, per això a vegades em diuen, és un llibre terapèutic. No és un llibre terapèutic, perquè jo la teràpia l'he fet prèviament. Si no, no hauria pogut escriure aquest llibre amb aquesta sobrietat, amb aquesta concisió. No és un llibre que a mi m'hagi ajudat, al contrari. De fet, quan l'estava escrivint em venien unes coses que fins i tot jo em sobtava, no? De encara està així, encara està així, però que l'he treballat com molt És curiós perquè el llibre parla exclusivament de les emocions i, en canvi, l'he treballat molt amb el cap.
Amb el cap i també fent la tria, perquè hi ha fragments en el llibre de diaris, de cartes del teu germà als teus pares, a tu, tu escrivint-li a ell. Hi ha una tria, m'imagino que hi ha moltes altres coses. Tu has volgut triar què hi posaves i què no hi posaves.
Totalment, totalment, totalment. I això ha sigut una feina molt interessant des del punt de vista literari, perquè sorgien moltes altres coses, no? Tu, abans que parlàvem, deies, hòstia, la família és el gran tema.
Per mi,
sí,
però...
No, és que, bueno, la família és el gran tema en general. Però quan obres el tema de la família et comencen a sortir unes branques que te'n vas a parlar de moltíssimes altres coses. I aquí lo interessant era acotar molt bé de què volia parlar, per no anar a parlar de coses que no venien a cuento en aquesta història. No? Llavors ha sigut una feina molt de retallar i molt de tenir clar de no sortir de l'afluent que jo m'havia marcat.
Que t'havies marcat, perquè d'entrada sí, però ja, a part d'explicar la història del teu germà, que ara anirem a parlar de tota aquesta ràbia, que a més estàs a Les dones i els dies, i jo et deia la ràbia, és un sentiment que a les dones no se'ns ha deixat tenir gaire. De fet, sorprèn quan alguna dona és rabiuda o expressa les coses. Però a mi hi ha una cosa que em frepa ja des de l'inici, que és que d'alguna manera tu parles d'aquesta família, però sempre com si amb un sentiment de sentir-te fora. Dius, molt abans que es morís el meu germà, la relació entre nosaltres agonitzava de maneres divergents. El meu únic grup fa temps que es va dissoldre i ja no pertanyo enlloc. No és un problema, només un abisme. Aquesta mirada de soc de la família, però sempre m'he sentit una mica que no hi acabo de ser.
Bueno, és aquesta... Jo tinc un problema amb els grups. Sempre he tingut un problema amb...
Com el Groucho Marx,
eh? Sí, sense tant bigoti, per això. Però sempre he tingut un problema amb els grups. Llavors, jo reconec que l'únic grup que realment he format part, de veritat, és la meva família. Aquí sí, perquè ja hi tenia dret, sent de la família. Però ha sigut una família que hem viscut vicissituds diverses, complicades... I amb la mort del meu pare, que és molt abans que la mort del meu germà, es trenca, la família comença a trencar-se, comencen a obrir-se escletxes profundes, no? I a partir d'aquí tothom salva les seves vides una mica com pot.
I aquest llibre com l'han viscut? N'has parlat? Els has demanat permís?
No, he demanat permís.
A la guerra,
No. No, a la guerra no. Tinc 54 anys, ja. Fa molts anys ja que no demano permís.
Tu demanes perdó, però no permís, si un cas.
Ni perdó a la família, no. Jo no tinc per què demanar perdó, no. Jo no demano ni perdó ni permís. Demano perdó quan he fet una cosa malament, però no és el cas.
Tenies ganes d'explicar la teva història, això és molt important. Ningú et pot dir una altra cosa, perquè al final tu estàs explicant el teu, la teva ferida o la teva... tot la conversa, perquè per mi també és un llibre de conversa amb aquest germà i amb tu mateixa, de tota aquesta incomprensió, ràbia i tot això que hi havia dins.
Sí, i és una mica el que dius, de tota la meva família, vull dir que no els involucro en aquesta història, més que hi eren, però no parlo específicament d'ells. És molt entre el meu germà i jo, i en tot cas el meu pare, entre jo i els meus morts, diguéssim. Però sí, això que deies també de les cartes, els diaris, una mica aquest material familiar i personal, que això tot és real, el que hi ha escrit aquí, no ho he transcrit, diguéssim, no m'ho he inventat, està molt seleccionat, però aquí he viscut una sensació molt desagradable, que ho explico a vegades, que amb els diaris, per exemple, jo ara els diaris, ara ja tinc previst endur-me'ls i cremar-los tots, absolutament, els meus diaris personals, perquè el viatge a la meva joventut, a la meva adolescència, no ha sigut gens maco rellegint els diaris. No ho recomano. És una nostàlgia... Em va generar una tristesa profunda tornar allà.
Clar, tu expliques coses molt fortes en aquest llibre, que el recomanem molt.
No, totes.
Però n'hi ha una, si vols, que és que tu vas amb el teu germà a acompanyar-lo a comprar drogues sense saber què estàs fent. Ell sempre diu, ara vinc, ara tornaré d'aquí una estona, i tu et quedes allà esperant que... És una imatge que frepa molt perquè tu tens pràcticament 6 anys o així.
Sí, jo tinc un record molt vaga d'això, però és menys dramàtic del que és, en realitat, no?
Sí. El
que
passa anem que, a fer un encàrrec.
Sí, anem a fer un encàrrec, vull dir, com qui va a buscar un trajo a la modista, doncs en lloc d'anar a buscar
la tintoreria,
vas a buscar droga i a mi em deixa a la porta de no sé on, al carrer, em deixa al mig del carrer esperant, no? Que ara torno. I jo tinc... Al llibre hi ha un tema que a mi m'interessa molt i que hi entro sovint, que és el tema dels records. O sigui, els records, entre els records i la veritat. Mm-hmm. Saps?
Que el record és un
material
que...
El record no és la veritat.
Clar.
El record és el que tu recordes. Però el record és el que et forma la vida. Mm-hmm. Encara sí, que no sigui la
perquè
veritat.
Perquè ens creem sempre, ens estem escrivint una història a nosaltres mateixos.
Totalment, però jo això ho trobo molt interessant, de que no basem la nostra existència en la veritat ni en els fets, sinó en el record que tenim del que se suposa que va passar.
I clar, un primer record d'aquests, perquè suposo que és un dels primers, amb sí, el teu germà, amb la sensació aquesta d'estar passant alguna cosa que no acabo d'entendre, té a veure amb l'espera. I un amb l'espera s'impacienta i li agafa ràbia.
Sí.
I és un d'aquests sentiments que dèiem, primers del llibre, de la ràbia, i a més dir-ho, tu ho has dit, ho dius així de contundent, jo volia que el meu germà es morís, jo no el suportava, jo no m'agradava veure'l.
Perquè era molt dur, o sigui, perquè això, una situació diària permanent d'aquestes és duríssima, una persona addicta a aquests nivells... no saps mai si t'arribarà viva o morta a casa cada nit, genera una situació familiar molt, molt tensa. Jo visc aquestes situacions quan, entre que sóc nena i adolescent, però encara sóc molt petita per entendre les coses.
I clar, tu dius que és sinònim de bronca, sempre que està
sempre
el teu germà.
Sempre, per mi, sempre. Clar, jo aquelles edats l'associo que quan ell apareix és que hi haurà una bulla a casa que ens marcarà tots i ens posarà tots de mal humor i es crearà una tensió, no? Llavors és associar aquella persona amb el mal rotllo. Llavors jo quan el veig venir és com que fa aquí que marxi, perquè fins estàvem tranquils i ara deixarem d'estar-ho, no? És normal, és el que vius. I aquesta cosa d'espera que dius, clar, és l'espera permanent que això s'acabi d'alguna manera, no? Que es desenganxi, que es curi, que es mori, és igual, qualsevol opció perquè s'acabi tota aquesta
tensió. Tu hi ha una carta que no sé en quina edat tenia quan li vas escriure, però em fa gràcia perquè les bronques pràcticament dius a veure si ho fas bé aquesta vegada, no?
Sí.
No sé com ho dius.
Però molta... No sé com dir-t'ho,
amb amor.
Amb molt d'amor, de dir, va, per favor, ara sí. Amb molt d'amor.
Ara que dius amor, es pot estimar algú que t'ha fet això? O que...
És que no m'ho ha fet a mi.
No t'ho ha fet.
No m'ho ha fet a mi. A mi no m'ha fet res. No és una situació en la que et fan una cosa a tu concretament. El primer que bringa és ell, i el primer que es destrossa totalment la vida és ell. Nosaltres anem de rebot amb el PAC, però a mi personalment no m'ha fet res. I a mi el que m'ha fet és marcar-me la vida, aquesta situació, i veure coses molt dures al llarg dels anys i que m'acompanyi una imatge que preferia no tenir, sí. Però a mi...
Sí, t'has fet la pregunta aquesta mentre escrivies de...
Però
jo
sempre me la
estima,
faig, sempre me la faig. Jo sempre
I
me
no
la
tens
faig.
Resposta per això.
Sí, segurament l'estimava, però no sé distingir molt bé quan hi ha relacions de sang com aquestes, quina és la frontera i quin és l'amor que sents de veritat o el que sents imposat perquè és família,
clar,
no?
Ho dius, no?, que la família se l'estima primer per obligació. Me l'he estudiat, el llibre.
Totalment, ostres! Millor que jo, eh?
Que el llibre se l'estima per... la família se l'estima per obligació i després ja no sé si per què l'estimes.
Però és veritat. Tenim un pes social molt fort, no? Fa poc sentia un polític tornar a dir que la família era el pilar de la nostra societat, que dius, però estàs boig, o sigui, què dius, no? O sigui, les famílies on la violència sexual on té més lloc és a la família. O sigui, què estàs dient? La família és el pilar de destrucció, bàsicament, de l'ésser humà, en tot cas.
I totes les famílies s'assemblen a la desgràcia, no? Com deia la frase de la Karenina.
I hi ha famílies que estan molt contentes amb si mateixes i s'entenen, però a veure, grates una mica i tots tenim unes famílies que déu-n'hi-do, no? Llavors, hòstia, encara continuar amb la idea aquesta, no?, de catòlica, de la família i la Sagrada Família i la família. És que més igual ni com siguin les famílies, ni que siguin modernes, ni dos dones, ni dos homes, ni tres no sé què i tres periquitos. No, La família no acostuma a ser un bon invent. No.
La família s'ha d'abolir.
És el grup.
És el que sembla el grup. El subtítol de l'última vegada que et dic adéu
no
és la família s'ha d'abolir.
No té subtítol perquè el títol és molt maco i no vull que me'l destrossis. Però no és la família, és el grup. És l'ésser humà a dintre un grup. L'ésser humà a dintre un grup crea relacions
no
estranyes.
Agrada. Natza Ferrer. El que digui la Natza Ferrer?
No. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love you can't lose, babe. When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me?
Parlant amb Natza Ferrer, que també riem.
Estem rient molt. Estem rient. Això diem-ho, per favor, perquè sí. Hi ha una cosa que trobo...
No és un drama, hi ha molt sentit de l'humor, també.
És un drama, a veure, és un drama.
Sí, és però, un drama. Però,
sí que he volgut donar...
Però escrit per Natza Ferrer.
Escrit per Natza Ferrer, que això
que li pregunten
dir...
als amics que per què no va sopar el dia de Nadal i els diu, no, es queda per anar a buscar els papers de la funerària. Vull dir, és aquesta persona.
Bueno, clar, és aquesta persona, però no és aquesta persona, és la vida que és així. Llavors, sí. Jo també he volgut transmetre que dintre de tot drama hi ha comèdia, no? I és tota l'estona estem vivint en una tragicomèdia. Jo m'hi trobo cada dia, t'ho dic de debò.
I també dius, i també hi ha una crida, ei, no diguem que, per exemple, que la mort és un decorat, no? Expliquem les coses. És a dir, ja n'hi ha prou d'adornar i endolcir les coses. Les coses són com són.
Sí, jo crec que és jo, bueno, no ho sé, però jo crec que estem en un moment molt, molt, molt ensucrat i que, hòstia, convé que ens posem una mica, no?, tocant de peus a terra i, escolta, que la vida té coses boníssimes, però en té de molt xungues, entomem-les una mica, també. I si no les entomem, fem el que podem, però no les ridiculitzem d'aquesta manera, que jo passo vergonya aliena quan sento la gent dient segons què.
Natza Ferrer, aquest l'última vegada que et dic adéu, aquest llibre editat per Angle Editorial, explicant la teva història amb el teu germà, tota aquesta relació. Abans deies que t'assemblaves molt al teu germà que va morir i portes malament també...
Físicament,
sí, físicament. Sí. Aquest mirall, també, que la veu teva s'assemblava a la teva mare o a les teves germanes. És a dir, aquesta semblança, aquest jo no vull pertànyer en aquest lloc...
També... No és tant de no vull pertànyer, és assumir que hi pertanyo, però és l'estranyesa aquesta, que si ens hi fixem la tenim tots, de com amb persones que pot ser que coneguis molt poc o que gairebé no coneguis, tinguis aquests trets tan característics que et defineixen com a part d'allò.
Hi ha un moment que fins i tot et preguntes tu si d'alguna manera has heretat aquesta manera de fer del teu germà. No ho dius directament, però és com si et preguntessis jo també puc ser addicte a alguna cosa?
Sí, home, perquè fa molta por, clar, i perquè les addiccions són hereditàries. són coses que poden ser hereditàries.
Tu que ets addicte.
Jo sóc addicte...
A veure, explica-ho ara aquí a les dones i els dies.
No, pues,
exclusiva.
Pues et diré el més fàcil, que és els M&M's. Tinc una addicció als M&M's i ara n'han sortit un de petits que no puc deixar de menjar M&M's. O sigui, que acabaré...
Em sembla bastant tolerable,
acabaré
això.
Acabaré fatal, dic la confessable, la no confessable.
Faràs un altre llibre.
És molt poc atractiva. O sigui, jo crec que és molt més pervers això dels M&M's que altres coses.
Escolta, el que sí que hi ha en aquest llibre, abans que tot sigui humor en aquesta entrevista, és també unes ganes de fer justícia i d'explicar que el que va viure ton germà i moltes altres persones en aquella època de l'addicció a l'heroïna als 80 és perquè algú hi vaja, i els gossos de seguretat, etc, l'Estat, molta gent va mirar una altra banda. Això també hi és en el llibre.
Sí, jo no vull fer justícia, no, jo vull dir, jo prou feina tinc amb escriure un llibre, vull dir que no, la meva ambició és, no és aquesta. Sí que queda clar que la droga continua existint, a més aquests dies ho estem veient, tot el pollastre que s'ha muntat a Mèxic, per exemple, i que la droga continua existint com un problema greu, no només pels addictes, sinó pel sistema, perquè fomenta una corrupció de l'alçada d'un campanar, i això jo ho recordo haver parlat amb el meu germà, i com el meu germà és The Wire, o sigui, si heu vist la sèrie The Wire, s'explica molt bé, o sigui, comences per baix i vas pujant i aquí, no? I aquesta corrupció, la perversió aquesta del sistema, la mateixa gent que et pot fer un anunci dient que no a les drogues, és la mateixa gent que després pot estar cobrant d'un narcotraficant, no? Que això és el que explica la sèrie. I això no s'acaba, això continua. Llavors, és un dels altres temes als que no hi fem front, el tema de les drogues, no? I què és una droga, quin tipus de drogues, etcètera, etcètera. I això no crec que se solucioni. No, jo no veig solucions en res, ara, bàsicament, en res. En cap dels temes que tenim fronts oberts no veig cap solució.
Però l'Anna ens explica que, per exemple, de tot això, de totes aquestes seqüeles de la relació amb el teu germà, també avui ara, quan ve algú i et demana diners,
sí, això és...
o hi ha un odi que encara surt allà.
No és un odi cap a la persona, és un trauma. És un trauma.
Tens el record, no?
Sí,
d'aquesta manera de parlar.
Això ho he parlat amb psicòlogues. S'activa. Jo, tant al llibre, també explico que durant una època venien molts exaddictes a casa meva perquè no estava, ella estava en una associació per rehabilitar-se i no sé què, no sé quantos, i a mi em feien estar amb tota aquesta gent que era com veure el meu germà reproduït amb molta gent i a sobre haver de fer bona cara i a sobre haver d'aguantar i no sé què. Tot això, que jo ho vaig anar portant com podia, malament, bàsicament... Després em va quedar un efecte que no té a veure amb la persona que s'acosta, no té a veure. Té a veure amb que se'm genera una cosa de dir ho vull lluny, ho vull llunyíssim, saps?
Sortiu d'aquí.
És molt difícil d'explicar i és molt lleig. O sigui, ho explico també perquè és, no, pot semblar molt lleig, perquè és aquesta cosa ensucrada, home, no, pobret, no, que malament... Òbviament que jo sóc una persona empàtica i tinc compassió del personal.
Però tu et passa això
però
i volies explicar.
Però això em passa això i no sóc l'única persona a qui li passa això. I això pot passar, pot passar.
Clar, amb aquestes coses que suposo que t'han anat sortint amb els anys, també expliques en el llibre, parles de la relació amb els diners, amb la família, amb tot allò que es podia vendre. Que això és una cosa que expliquen molts germans de persones que han passat per l'addicció. Però és que fins i tot tens la típica capseta amb un candau que allò amb la cadena de la comunió, totes aquestes coses volen i aquí sí que es crea una frustració i també tot un dolor de dir això perquè m'ho estàs fent a mi.
Sí, perquè és la sensació aquella de dir a mi no m'ho facis, i per què a casa? No puc estar a casa amb les meves coses? Doncs no, hi ha un moment que no pots estar. A veure, que nosaltres teníem quatre coses i era això, la medalla de la comunió, que segurament tampoc l'hauria conservat posteriorment. Però és aquesta cosa d'estar a casa teva i haver-ho de tenir tot tancat, haver de vigilar, haver d'estar pendent... Clar, no és agradable viure així a dintre de casa teva, però de la mateixa manera que tu ho has de fer, l'altre no pot evitar agafar-ho si és que ho necessita. No hi ha miraments quan el tema principal és comprar l'heroïna, la resta és una mica igual.
El més curiós és que ella es va desenganxar de la droga i després...
De l'heroïna, l'heroïna.
Sí, i després va agafar la sida. També en un moment, estem això, 80s, etc.
És que era aquella època, estava tot lligat.
Clar, però que m'imagino que també molta incomprensió per això, perquè com aquell que diu, havíem vist a Rock Hudson, que s'havia mort i...
No l'havíem vist encara,
no,
jo crec.
No, allò, la revista de la Ola, jo me'n recordo veure.
Sí, però va ser posterior, jo crec.
Però,
sí.
Vaja, que no se'n parlava, era una cosa estranyíssima.
Bueno, i si se'n
no
parlava, se'n parlava fatal, feia una por que et mories, clar, i tu el que anaves veient és que era una epidèmia que s'anava morint gent i que no sabíem com es transmetia aquella malaltia i que tu tenies una persona amb aquella malaltia també dintre casa compartint el teu lavabo i que no tenies cap informació i que només et deien no pateixis, no pateixis. I jo, que ja he nascut patidora d'inici, clar, patia moltíssim i això s'afegia a la ràbia i el neguit i la cosa a sobre... De que a mi em semblava insuportable de dir a sobre de tot el que hem hagut d'aguantar, ara jo em moriré, jo pensava, jo em moriré per culpa d'aquest, que jo no he fet res ni he tocat una agulla, no? Clar, tot això...
Sentiment d'injustícia, també. De per què m'ha educat a mi?
Sí, però d'una injustícia també molt naïf, perquè després és molt de joventut, perquè després ja saps que això, vamos, toca a qui toca i que no és una qüestió perquè tu siguis tu, però si això t'agafa la preadolescència, l'adolescència, que tu ets la persona més egocèntrica del món, tot et sembla que s'ha fet i s'ha orquestrat per fer-te tu la punyeta, no? I en aquell moment era un moment molt d'explosió en el que es va juntar tot això, no? L'heroïna, la sida, o sigui, tot era un còctel que li poses a davant a un adolescent com jo, que ja era un adolescent que no la vulguis tenir a casa, un adolescent com jo, llavors ja era un caldo de cultiu molt bèstia.
I a més aquestes organitzacions com el Patriarca,
sí.
O sigui, és a dir, gent també que fa negoci de desintoxicar.
Sí, però en aquell moment no hi havia alternativa, eh? Et salvaven la vida.
Va funcionar.
No hi havia alternativa, després es va veure que era una secta, després, però no hi havia... Parlant d'una època que no hi havia res, eh? No hi havia absolutament res, pensa que no hi havia ni caps, o sigui, els 80-90, ara perquè hi ha molta gent que se'ls mira amb nostàlgia musical, però, hòstia, van ser uns anys molt grisos, eh?
Només Sina Kinky i allò, i la bola de cristal, però poques coses més podem aprofitar,
sí,
crec.
Sí, però la bola de cristal també veies cada penjat que entrava en directe que té la Marina.
També tens raó, també tens raó. Yesterday anyway you made it was just fine. So you turn your days into night. Didn't you know you can't make it without ever even trying? Parlem amb Natza Ferrer, l'última vegada que et dic adéu, aquest llibre, que jo us ho dic, que porto dies que no dormo perquè estic llegint-lo i m'impressiona molt i m'ha emocionat molt. Vull que parlem de la família, jo et deia abans, a micro tancats, que és...
Quin problema tens tu amb la família?
Jo,
a veure,
amb la meva, molts,
sí, no,
parlem.
La meva ja l'he escrit, però la teva no
clar.
Està escrita, jo crec que pot interessar més a l'audiència.
Ja ho llegiràs. La cosa és que m'agrada perquè parles dels silencis, d'aquests cinc germans, aquesta família nombrosa i de com aquesta situació també us fa mal a tots.
Sí.
Sí, és a dir, que cadascú ho viu d'una manera.
Sí, sí, totalment, però no sabem molt com cadascú, perquè la comunicació també és un... Ara també és aquests contrastos generacionals, no? Ara que els pares d'avui en dia
es parla de tot.
Que potser massa, no? També,
sí.
Dir, home, hi ha algun...
També venim de famílies que no es tocaven gaire, també parles
totalment,
d'això en el llibre.
Totalment, la teva també. Clar, tots veníem d'aquesta cosa com molt reprimida,
sí.
En el parlar, en el tocar-se i tal. Llavors tothom ho vivia una mica en el seu món, i suposo que amb els seus amics i amb el seu entorn, però entre nosaltres no hi havia grans converses. Quan hi havia un cataclisme, hi havia alguna reunió familiar i tal, però no, tu no et llevaves i et deies com et sents avui, no?
No, això no m'ho han preguntat
jo
mai.
No ve... Ni ara, eh?
Això...
Sí,
no,
perquè se't fa estranyíssim.
No, és que si m'ho pregunten, penjo. Dic, m'he equivocat de número.
Totalment.
Vull dir que som aquesta... Vull dir que els 80...
Que ho diem rient, sí. però que és veritat que tot això no ajudava molt. Tampoc ens portaven al psicòleg, saps? Mm-hmm. Vull dir, no s'hi anava al psicòleg.
No.
Més o menys, si tu aprovaves els estudis,
ja
anaves fent,
sí.
I tal, tu ja anaves tirant. A veure, i quan ets l'última de sis, m'entens? I a dalt hi ha molts altres fronts.
No, això t'anava a dir. Tu també hi ha una lectura que vas fent de com és que no vivim millor, com és que no tenim tres cotxes Porsches a casa. El meu pare és metge, tothom em diu que el meu pare té molts diners i resulta que jo no em veig cap de diners.
Això em feia molta ràbia. Això és un dels capítols divertits, trobo, del llibre, perquè, òbviament, els diners és un tema del qual tampoc se'n parla, fixa-t'hi, eh?
No, clar, és que hi ha molts secrets.
No, sí, però no se'n parla socialment, és un tema que se'n parla poc dels diners.
Absolutament,
sí,
i quan
sí.
Cobres, això és molt català.
Això és molt
preguntar
català.
Quan cobres amb algú aquí, et posen a presó, allò,
sí,
al cap de mitja hora.
Tot és molt secret.
Sí.
Però sí, clar, jo havia de formar part d'una elit catalana que jo no veia que formés, perquè jo anava al col·le del barri, nosaltres no em faltava res, vivíem bé.
T'ho deien, no? Que no et queixis, no et falta res, alguna cosa?
No em faltava res, però no vivíem en aquella abundància d'alguns metges que jo veia, amics dels meus pares, que veia, home, però aquests...
Sa mare a Tailàndia a l'estiu, no?
Sí, no era tant això, allò de Tailàndia, però jo què sé, les piscines, no? Que algú tenia piscina, i dic, hòstia, pues tenir piscina que era un luxe. No sé, aquestes estupideses de, sí, relacionades amb el luxe. Però no, el meu pare tenia altres maneres de fer, d'exercir la medicina.
Però ara suposo que te'n sents molt orgullosa d'aquella manera de fer.
Jo crec que fins i tot abans, eh? O sigui, a mi això va ser una lliçó que em va donar, que em van donar a casa molt, molt espectacular. Molt. En aquest sentit, molt. També és veritat que després jo, afortunadament, he sabut gestionar millor l'economia familiar que els meus pares, que tampoc la van saber gestionar molt bé, eh? O sigui, era una mica una despreocupació. Vaig haver d'aprendre-ho perquè jo també vaig formar part d'una altra generació. Però sí que en aquest sentit, la lliçó de tu, no, a tu què et falta, no? Si et falta alguna cosa, digue-m'ho, em deixava sense resposta.
El que sí és cert és que si ens referim als silencis, el silenci també sobre el secret familiar, que era aquest germà amb l'addicció a l'heroïna, això sí que és molt també... No sé com se'n parlava d'això i tampoc no sé com se'n es referia des de fora.
No, des
perquè
de
vegades
fora
es diu aquella dona que tenen una desgràcia a casa.
Sí, no està bé. No està bé, no se'n parlava, però és que fins i tot dintre de la família, amb les àvies, no se'n parlava, eh? No se'n parlava.
No.
No, no està bé. O sigui, aquesta és aquella cosa, és un genèric, no? No està bé, doncs abraça moltíssimes coses, que com a resposta, per segons què, o per algú que és molt pesat, jo ja ho trobo bé, no? Què li passa? No està bé.
No està bé.
Però en aquell moment era un no està bé perquè no, ningú ho deia. I tu no sabies, al teu voltant, després ho has sabut, no? Tenies gent que tenia germans, el mateix panorama a casa. No tenies ni idea.
Suposo que...
O sigui, externament no es notava.
I això amb les entrevistes ara et deu passar, que se't deu costar algú i va dir, jo tampoc t'ho vaig comentar, però estàvem vivint el mateix a casa meva.
I moltíssima gent que m'està escrivint, moltíssima gent que m'està escrivint i està dient, és que has escrit la història de la meva família. O sigui... I una mica aquest llibre, que no té noms, no? Que és una voluntat expressa, el fet de no posar noms, també era una mica, era per diverses raons. Una raó és perquè els noms de veritat no els volia posar, posar noms ficticis se'm feia raríssim canviar els noms, i llavors vaig començar a optar per no escriure'ls i a veure com funcionava, i a mica en mica anava escrivint i anava funcionant, i vaig decidir que no n'hi hauria cap. I també hi havia la voluntat en aquesta història de no posar noms, de que, com has dit al principi, això també és la història d'una generació i és la història d'una època. I jo crec que també el fet de que no hi hagi noms concrets també vol dir que cada personatge és molta gent, perquè pràcticament el mateix context...
Ho van viure molt
semblant.
El títol, t'he de preguntar pel títol. L'última vegada que et dic adéu... A què li estàs dient adéu? És molt bonic aquest títol. A què li estàs dient adéu? El teu germà, o moltes altres coses, o aquesta pena i aquesta ira i tot aquest sentiment que has tingut dintre durant anys?
Tot això que portava al cap. No sé qui a la presentació em va preguntar això, ja li has dit adéu? I jo respondia, literàriament li he dit adéu. Literàriament sí.
Literàriament?
Sí.
Però en el cor, suposo que...
El cor, com bé saps, tria els seus camins. Jo no sóc capaç ni de dirigir-lo.
Natza Ferrer, moltes gràcies.
Gràcies a tu sempre.
Merci.
Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
Me hace falta magia para la conexión. Yo tengo wifi directo con mi ángel protector. Por aquí no busques más.
encara estem amb la pell de gallina d'aquest llibre del Natza Ferrer, L'última vegada que et dic adeu, però toca donar la benvinguda a l'Helena Sotoca, que sempre ens fa il·lusió que vingui, perquè sempre ve amb històries boniques. El Ferran, també, el Ferran va dir, el nostre tècnic, també fa així amb el cap, dient que li agrada molt l'Helena Sotoca. Helena Sotoca, estàs aquí jugant a casa, jugant a casa.
Bona nit.
Bona nit. Ara canviarem absolutament de tema, venim a parlar de les addiccions a l'heroïna dels 80, de com es vivia tot això en una família, però hi ha una altra addicció, jo crec, que és que, si volem explicar-ho així, i molt metafòricament, que les dones, jo crec que a vegades ser massa guapes ens porta problemes.
Sí.
Tu no ho penses, això?
Sí, o sigui...
A tu et passa, no, això?
Jo no sóc massa guapa, jo no sóc ni molt menys massa guapa.
Perquè no. Estem a la ràdio, si no la gent em donaria la raó. Escolta, sí, digues.
Sí, no, deia que avui, això sí, vinc a parlar-te precisament d'un tema que toca molt el nostre aspecte i, a més, a vegades ho fa amb més o amb menys subtilesa, no? Però jo, almenys jo, no paro de veure-ho a tot arreu, no? I és el fet que moltes vegades, com no sé si a tu també et passa, però tinc la sensació de que a les dones, sobretot parlo d'ambients laborals, però també creatius o de poder, com que se'ns valora abans pel nostre aspecte que pel valor professional o intel·lectual.
Això passa, no sé si a la ràdio, si vols t'ho explico un dia, però sí que ajuda que sigués així guapota de cara. Escoltàvem aquesta cançó de La Bruja, de Lucía Fumero, que diu que té un wifi directe amb la seva...
Com diu?
Àngel de la Guarda, no, sí. No me'n recordo, però explica'ns una mica com funciona això que diu en aquesta cançó de ni massa boniques ni massa lletges. Diu alguna cosa així en aquesta cançó?
Sí, mira, doncs això és que és una cosa que sempre ha estat passant al llarg de la història, no? Això de mirar, doncs, el nostre aspecte físic, no? I tenim casos amb noms i cognoms dels quals ara parlarem, no? Però abans de parlar de casos concrets que ens poden ajudar, doncs, a il·lustrar, etc., jo volia posar sobre la taula les dades, no? Perquè es vegi clar que no és una impressió que tenim només.
Mira, això m'agrada. Comencem amb l'objectiu i després ja, si vols, parlem d'aquestes històries particulars.
Sí.
Em sembla que tot això ve, a part de que sempre hem tingut aquesta sensació, tot això que diem avui ve d'un estudi.
Sí. Quan vaig començar a llegir sobre aquest tema, me'n vaig trobar un estudi que estava publicat l'any 2024 en què les autores van estar finíssimes, perquè van enviar 3.155 currículums ficticis i amb foto, i això de la foto és molt important, ara ja ho veuràs, ofertes de feina reals de l'àmbit espanyol.
O sigui, currículums falsos per aconseguir feina amb unes fotografies, entenc, d'unes senyores guapíssimes despampanants.
Bueno.
No, hi havia de tot.
No, atenció.
Les fotos eren falses, no tenien a veure amb el currículum.
Exacte, res a veure.
I, escolta, què volien aconseguir amb això?
Doncs la seva intenció era fixar-se en la relació entre l'atractiu i les possibilitats d'aconseguir la feina, no? Però també en si el tema de l'aspecte físic afectava igual a homes i dones. I llavors la gràcia és que van enviar aquests currículums que eren pràcticament iguals pel que fa als mèrits, no? A la biografia, el que havien estudiat, on havien currat.
L'experiència.
Sí, però canviaven el nom i la foto de la persona.
Escolta, em tens molt intrigada. I què va passar aquí? Què va passar?
Bueno, primer de tot és que els homes més atractius eren els que més possibilitats tenien d'aconseguir la feina. I en molts casos, si hi havia dos perfils masculins iguals, com que sempre quedava més ben posicionat el més guapo, bàsicament. Però, atenció amb les dones, les que més entraven dins del cànon de bellesa eren descartades. Fins i tot les que tenien el mateix currículum que els guapos, que sí que havien sigut triats.
És a dir, molt bé, enginyera, per dir alguna cosa, has fet tot això, tens tota aquesta experiència, però ets massa guapa.
Ets massa guapa.
Em desterotaràs el galliner.
Sí, potser si eres massa guapa passaves la primera fase, però després sempre entrarà l'home guapo, no? Uh-huh. Perquè les que no entraven en el cànon, aquestes normalment eren directament descartades des de l'inici.
I escolta, Helena Sotoca, aquest estudi és que m'està agradant molt, jo crec que me'l vull llegir tot. On he d'anar o qui l'ha fet aquest estudi?
Mira, aquest és un estudi, ja et dic, publicat l'any 2024 de les universitats de Granada i Toulouse.
Doncs escolta, molt interessant. És a dir, que per als homes la imatge funciona com un valor afegit, que ja és terrible.
Que ja és molt dur, però... per ells també.
Exacte, però és que per a les dones és directament un filtre de legitimitat, com si ja només veient la teva foto poguessin saber els de recursos humans si faràs bé la feina o enfonsaràs l'empresa.
Tal qual.
Les guapes enfonsen l'empresa.
Bueno, ojo, eh? Jo, al final, fa com molt riure, perquè és tot molt absurd, no? Encara que sigui de frustració, no? Amb les conclusions de les autores ho tenien molt clar. Bàsicament, proposaven que els currículums havien de ser anònims i sense foto.
Però a qui li recomanaven, a les empreses o li recomanaven a la gent que vol entrar a una feina?
Com una bona pràctica de les empreses, perquè al final clar. Tu no pots triar normalment el currículum, et diuen com ha de ser, no?
Llavors... I tu creus que les empreses els hi fan cas o què?
No, jo penso que no. Bueno, fa molt que no busco feina.
Ai, escolta, és cridaner que també si ets massa atractiva et consideren inadequada per una feina.
Exacte. Doncs jo no ho sabia, però això té un nom, a més, és Beauty is Beastly. Que mira els anglesos, que els agrada molt, ja saps que amb això de les paraules inventar-se coses...
Sí, la bellesa és una bestiesa,
sí,
o és una bestialitat?
És que la traducció és molt difícil, jo crec, així com literal, no? Però vindria a significar més o menys, no? que la bella, no? La beauty...
La guapa...
Sí, és la bèstia en un context laboral, no? És a dir, que vindria a significar que la bellesa penalitza. I aquest terme és de la psicòloga Madeleine Hellman, que durant els 90 i els 2000 va estar fent diversos estudis sobre aquest tema.
I escolta, i sabem per què passa això? Per què no volen dones massa guapes en determinades posicions de feina? Que és el tòpic? És el prejudici? Què passa aquí?
És molt trist. Això va de que tenim un cap molt quadrat a vegades.
Prejudicis, no?
Això passa especialment quan les dones volen accedir a llocs de feina tradicionalment molt masculinitzats, no? Segons Hellman, la bellesa, i especialment la bellesa en un sentit, anem a dir, clàssic de la paraula, no? Una bellesa molt femenina, doncs xoca amb l'estereotip d'autoritat, no? Aquestes dones al final són percebudes com doncs poc competents, poc fiables o amb poca capacitat de lideratge.
I suposo que també té a veure el fet de que com són ambients on hi ha molts homes, tampoc volen que aquestes dones aparentment tan guapes o femenines, el que sigui, puguin, jo ho deia això una mica en broma, aquesta idea d'esvalotar el galliner, no? Vindrà aquí i aquests homes no treballaran. I és que trencar una mica els esquemes i ja s'atabala tothom.
Sí, i tant és així que a un estudi del 2014, amb un nom que em va agradar molt, em va fer riure molt, es diu Don't Hate Me Because I'm Beautiful, és a dir, no m'ho dis perquè sóc bonica, va veure que concretament, quan es tracta de professions més masculinitzades, si les candidates no compleixen amb el cànon de feminitat, és a dir, com una mica al contrari, doncs molt millor. I a què es deu això? Doncs justament el que mencionaves. Si és una dona amb aspecte més masculí, ja sabem, molt entre cometes, no?, evidentment, doncs els quadrarà més amb el que es podria esperar.
Ens va molt bé aquesta música, m'està aixecant una mica els ànims perquè ara he pensat que ho tenim molt complicat les dones. Aquests són dos estudis científics dels que parlaven, que els hi han acabat doncs, fent aquestes denominacions, no m'ho diguis perquè sóc bonica, o aquest altre, doncs això, que ser massa atractiva et converteix en una bèstia, Déu-n'hi-do. Aquesta dona que sentim ara ens serveix per aixecar els ànims pel que m'expliques, és la Marisa Monte, però amb dades com que fa més mal tot, i ara me posaràs dades aquí,
sí.
O què?
Ja estem de dades. Ara et portaré un exemple molt, molt clar, que ho veuràs molt clar, doncs d'aquesta mania que tenen alguns de fixar-se abans en el nostre físic que en el nostre treball, o, bueno, diria les nostres capacitats intel·lectuals de resoldre el que calgui resoldre la feina.
Comencem per la literatura,
va. Vinga, va. Llavors parlem de la magnífica escriptora Emilia Pardo Bazán, arxiconeguda per Los Pazos d'Ulló, però que no només ha escrit això, perquè va ser una tia doncs, molt prolífica. I, de fet, He dit escriptora per englobar com tot el que feia, però si desgranem tenim que va ser de tot aquesta dona. Va ser que sí, novel·lista, periodista, assagista i puc seguir, eh? Crítica literària, poeta, dramaturga, traductora, editora, etc. Va ser de tot, ho va fer tot. Catedràtica, conferenciant.
Parlant de currículums, compta amb el currículum de l'Emília Pardo Bazán. Sort que en aquella època de l'Emília Pardo Bazán les fotos eren en blanc i negre. Potser això t'ajudava, tu creus?
Pues allà no gaire. Allà no gaire. Bueno, sí, aquesta dona no, és que no va parar de treballar i va ser una intel·lectual molt, molt valorada i molt estimada, però saps que no va poder afegir al seu currículum?
A veure, explica'm.
Doncs, acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola. I mira que ella ho va desitjar molt, ella va voler molt ser acadèmica i va haver-hi diversos intents de formar-ne part, però mai no va arribar a ser acceptada.
D'això un dia hem de fer un programa, perquè encara a dia d'avui a la Reial Acadèmia Espanyola de les Letres ja et dic jo que hi ha tres senyores.
Sí,
tres,
poquetes, poquetes.
Tres,
sí, costa.
Entre elles Carme Riera, la nostra escriptora mallorquina, però vaja, poca cosa.
Exacte.
Vaja, oficialment, quina era la raó?
Bueno, que en aquell moment no estava permès que les dones fossin acadèmiques, tal qual. O sigui, en principi no hi havia, o sigui, no hi havia més que pensar. Eres dona, no podies entrar. De fet, ja...
Ets de mal fiar. Segur que posaves la coma on no tocava.
On no tocava. O els accents al revés. Gertrudis Gómez d'Avellaneda ja havia sigut rebutjada, però no contents. I això és el que té a veure amb el que estem parlant avui, amb tenir uns estatuts de l'acadèmia, doncs, qüestionables, sobretot des de la mirada d'avui, el mateix director, Alejandro Pidal, va afegir la seva opinió, no? Que, bueno, al meu parer era bastant cutre i fastigosa sobre el tema, si m'ho permets.
A veure, sé que te'n mores de ganes. Llegeixem què va dir aquest senyor per no acceptar a Emília Pardo Bazán, aquesta escriptora galega.
Avui que tinc les cordes vocals així, com que puc baixar molt, puc posar veu de senyor i tot, eh?
Vinga, va, fes-ho.
Vinga, va, llegeixo per no canviar ni una coma del que el va dir. Diu, l'acadèmia té els seus estatuts. A més, per triar acadèmic, no només es miren els mèrits, això també passa per altres càrrecs. Per exemple, per ser bisbe no es pot ser lleig. Conec un sacerdot molt virtuós i molt intel·ligent i il·lustrat que no ha pogut ser bisbe perquè és lleig. Ningú deu veure molèstia per la comtessa, que la comtessa és Emília Pardo Bazán, ni menys preu del seu valor si no és triada com a acadèmica.
Molt bé, doncs escolta, no pots ni escriure ni estar a la Real Acadèmia perquè no tens els cànons de bellesa que es necessiten al seu moment.
Tal qual.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven. Sí, no és perquè siguis poc valuosa com a escriptora, sinó perquè ets dona i lletja.
I és per a què tinc més, eh? Perquè, bueno, com ja et deus haver imaginat, no va ser l'únic a qui no li va agradar la idea d'una dona entrant a l'acadèmia i Clarín, el famós Leopoldo Alas Clarín, que jo el conec de l'institut, més o menys, però bueno, va escriure, no hi ha dubte que hi ha dones amb molt talent, però sense ofendre ningú. No hi ha dubte que en general, comparades amb els homes, es queden petitones. El que sí que són elles, és més guapes. I no totes, perquè n'hi ha cada una, però per llestos, nosaltres, diu.
Que maco, Clarín. Ai, per llestos nosaltres. Això deia Clarín, però jo crec que encara que sembla que fa molt temps que parlem de tot això fa molt temps, hi ha algun prejudici, hi ha alguna cosa que s'ha quedat aquí perquè estem encara batallant amb tot això.
Sí, total, total. I veus que sempre hi ha alguna cosa a comentar amb el nostre aspecte físic? Bueno, doncs a priori, en un debat com el que hi havia en aquell moment sobre si les dones eren prou talentoses o no per entrar a l'acadèmia, la bellesa a mi em sembla que no era gaire pertinent. Però, com veus, és la forma perfecta per atacar-nos, per fer-nos mal i per tancar-nos portes també. De fet, i parlant d'atacs, la premsa va ser molt cruel en aquest sentit amb Emília Pardo Bazán.
A veure, no només... A veure, a mi em sembla que aquests dos senyors ja van ser bastant cruels, però la premsa d'aquell moment què va dir?
No sé,
em poso les mans al cap ja.
Durant anys van anar apareixent caricatures, tenim un munt de caricatures de l'escriptora que al meu entendre doncs anaven molt més enllà de l'humor, el típic humor maco, afectuós, que solen contenir aquest tipus de retrats, no? A mi me'n recordo que m'han fet alguna caricatura i m'ha agradat molt. He dit, ai, que bonica. És veritat que tinc les dents grans, no? Però clar, sempre la pintaven, bueno, molt grossa, fins a l'absurd, i amb un nas, doncs, completament deformat.
Un nas completament deformat, així dibuixava una Emília Pardo Bazán, grossa, sempre al físic, perquè suposo que era per aquí on la podien atacar.
Clar,
més, no?
Exacte, perquè com a escriptora i com a professional, com a intel·lectual, era gegant i realment molt apreciada i molt respectada. I, bueno, l'escriptor Juan Valera també va fer referència al fet que la seva circunferència, va dir literalment, referència a les natges, no hi cabrien en les tradicionals cadires de braços. I mira, ahir li donaré la raó, perquè és veritat que moltes vegades els espais no estan fets per tothom.
Exacte, de fet aquí a la ràdio ens passa que també tenim aquestes cadires amb aquests braços i a vegades les coses es compliquen. Uh-huh. Escolta, Helena, per acabar aquesta secció i per acabar de parlar de tot això que dèiem, explica'm alguna cosa una mica optimista. Les coses han canviat, ja, això ja no passa
tant. Han canviat. Bueno, jo, primer de tot, et volia dir que Emília Pardo Bazán va ser una dona que va ser una de les grans precursores del feminisme en aquest país. I a més, bueno, va tenir, o sigui, la premsa li va donar molta canya amb el seu aspecte físic, però després va tenir molt de suport, era molt apreciada, també per companys. O sigui, vull dir, ella no va ser una persona que va viure allà als marges, no, va ser una persona molt important a nivell intel·lectual també, però li van tancar per sempre les portes de l'acadèmia. I és que, com ella mateixa deia, què diferent hauria sigut la meva vida si a la meva targeta digués Emilio en lloc d'Emília?
Doncs sí que hauria estat molt diferent, però nosaltres no et volem Heleno, et volem Helena. Helena Sotoca, fins molt aviat, explicant-nos històries sobre el feminisme, sobre l'art, sobre la literatura, sempre a punt. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Les dones i els dies, l'equip de sempre, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà tornarem a les 9 de la nit, com sempre, parlant de dones que fan jazz. Fa 45 anys del Festival de Terrassa havíem de commemorar aquesta cita, però també adonar-nos de que ha costat molt que les dones hi tinguin un paper. Per això demà parlarem amb una saxofonista jove, meravellosa, que és Irene Reig, i farem una mica de toms i parlarem de la història del jazz, com ha inclòs a les dones o no la seva història. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Yeah.